IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Nude és una aposta per entendre la pornografia tal com és, sense filtres ni disfresses. En un món on aquesta indústria mou més de 97.000 milions de dòlars cada any, és més urgent que mai entendre l'impacte real. A Nude Podcast despullem la realitat, anant més enllà de l'entreteniment i posant llum a com la pornografia influeix en la nostra manera de viure la sexualitat, les relacions i la intimitat. Un podcast on trencam mites, donam dades i descobrim tot allò que s'amaga darrere d'una pantalla. Nude no és només un programa, és una invitació a escoltar la veritat sense filtres. La pornografia s'ha convertit en una indústria multimilionària que capta el 30% del tràfic global d'internet, superant en visites a gegants com Amazon i Netflix. Plataformes com Xvideos, propietat de MindGeek, han facilitat l'accés massiu a contingut pornogràfic. La nova pornografia, caracteritzada per categories com infància, incest o dominació, reforça dinàmiques de poder i estereotips de gènere. A més, aquestes plataformes recopilen dades personals per vendre-les a tercers, sovint sense consentiment. Una indústria que promou la prostitució i el tràfic de persones amb fins d'explotació sexual. Aquest programa explora l'impacte d'aquesta indústria en la societat, les percepcions de la sexualitat i les relacions. Estàs escoltant Nude, el podcast que despulla per primera vegada la indústria pornogràfica i el seu impacte. Endinsa't en aquesta sèrie en la participació dels millors experts per descobrir com ha evolucionat la pornografia i com afecta les relacions, la sexualitat i els rols de gènere. Escolta tots els episodis en exclusiva a IB3 Ràdio.
Quan jo era jove, la pornografia era molt distinta, no? Era una pornografia de el coito por el coito.
Belén Matesanz Mateu, infermera, coordinadora de metges del món a les Illes Balears.
Per un coito bàsic, de pena entra en vagina, ja està. Si havia molt, era també pene entra en ano o entra en boca i ja.
Si tú querías ver una peli porno, tenías que prepararlo con tanta antelación que al final lo que menos importaba era la peli.
Patricia Barranco Blanco, tècnica d'educació per a la transformació social, formadora de menors en tallers d'efectivitat i sexualitat.
Teníamos que encontrar a alguien que alquilara una peli en un videoclub, que tenía que ser mayor de edad. Teníamos que encontrar una casa para ir a verlo, por lo tanto tenía que ser que los padres no estuvieran. O sea, se tenían que dar tantas condiciones que era casi como imposible. Ya cuando la tenías te ponías tan nerviosa o tan nervioso que ya con eso ya llegabas como a tope.
Hi ha hagut una evolució en la pornografia. En la pornografia, diguéssim, entre cometes clàssica, que teníem accés una quinta determinada a través de revistes i amb una dificultat molt gran per accedir a ella.
Jaume Parelló Alorda, pedagog, educador a Casal Petit.
Perquè havies d'anar a comprar la revista, havies d'accedir al videoclub i havies de mostrar la pel·lícula que volies veure i tot això. Llevant aquesta situació, que a vegades fins i tot era anecdòtica, hem anat passant cap a una pornografia amb molt més volum, molt més accessible per part de totes les persones.
La pornografia que ha tenido lugar a partir de los años 90.
Tàssia Aránguez Sánchez, doctora en filosofia del dret, especialista en feminisme jurídic, argumentació jurídica i dret per la salut de la dona.
Se caracteriza por su escala. Es muy superior a la de las décadas anteriores a través de Internet. Es mucho más fácil acceder a ella y cada vez ha sido más fácil porque ya no hay que acceder a ella comprando un vídeo en un videoclub o alquilando un vídeo en un videoclub, sino que ahora se accede a la pornografía con un simple clic de manera totalmente gratuita. Hay mucha oferta de pornografía disponible y la puedes grabar desde tu casa con un teléfono móvil porque antes hacía falta una videocámara.
Nude, una sèrie documental exclusiva d'IB3 Ràdio, produïda i dirigida per Victòria Morell i postproduïda per Sonoteque, amb la banda sonora original de Tolo Prats.
Nude, capítol 1, la nova pornografia.
Quan els smartphones van entrar en escena l'any 2007, amb l'arribada de l'iPhone, el món digital va fer un gir radical. De sobte, accedir a qualsevol tipus de contingut, inclosa la pornografia, es va fer instantani, gratuït i a l'abast de tothom. Avui, el 30% del tràfic global d'internet està dedicat a la pornografia i bona part prové directament dels nostres mòbils.
El món digital ha estat ocupat per una concepció masclista de la nostra convivència. No, els algoritmes que regeixen majoritàriament quins continguts se projecten, quins apareixen en primera instància, què és allò que trobarà una persona jove quan accedeixi, són algoritmes que reprodueixen aquesta realitat contra la que venim lluitant.
Aina Calvo Sastre, secretària d'Estat d'Igualtat i per a l'erradicació de la violència contra les dones.
La xarxa, que és un espai també de creixement, de coneixement, d'intercanvi, de mobilització, d'activisme, que té moltes bondats com a instrument, ha estat també un espai molt motivador, fàcil i directe, perquè aquesta cobdícia d'un capitalisme, un neocapitalisme sustentat en un masclisme, que és el de sempre, hagi trobat un filó per a aquesta pornografia de violència extrema. I no és casual que aquesta pornografia de violència extrema comparegui les pantalles en nostres fills i filles a edats molt tempranes, perquè el que persegueixen és mantenir un estatus de clientela on això es reprodueixi. I això és un risc social i és un risc personal.
Hi ha un canvi molt important que és el que ens permet parlar de nova pornografia i que, a més, justifica que durant un temps, almenys, parlem de nova pornografia, que és el canvi que s'introdueix en les tecnologies de quarta generació en el 2007-2008 amb l'aparició del primer iPhone.
Lluís Ballester Breguer, doctor en filosofia i sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
I és una oportunitat de negoci que la indústria aprofita molt ràpidament, una indústria que ja existia, però que aprofita molt ràpidament i creix d'una manera molt gran. Aquest canvi genera una oportunitat de negoci. Les tecnologies de quarta generació i les pantalles tàctils en relació a la distribució, producció, distribució i consum de la pornografia. Per això parlant de nova pornografia, per marcar com un llindar.
El que veiem és que en aquest moment de la història, l'indústria del porno capta perfectament un mitjà amb el que podrà arribar moltíssima de gent. Tens en el celular tota la informació que tu vulguis, tens accessibilitat en el món des del teu propi mòbil. Nins des de 8 anys, com han dit des dels informes i estudis que han fet des d'aquí a Balears, per exemple, des dels 8 anys ja se troben pornografia, adults de totes les edats.
Aquí som molt responsables e irresponsables, los padres y las madres. Es que no están preparados los niños y las niñas para tener esto que tienen. Que es muy raro que uno te diga que está usando el teléfono para encontrar música, no sé qué, o para leer un libro que no sé cuánto. Es que todo pasa ahora por porno, por TikTok, por sexualización, por aceptación de los demás. Se ha reducido tanto una herramienta que podía ser tan buena.
Si hace unos años la edad del primer móvil, por ejemplo, era los 13 años, estoy hablando de hace ya bastante, ahora ya vamos por los 8 o 9 años.
Silvestre del Río Valero, policía tutor, fundador de la asociación Educando Proteges.
Es el regalo estrella de la primera comunión. Los que sobreviven en la primera comunión, llega el cambio de primaria a la ESO y ya le llega el móvil. Entonces esos menores que tienen un teléfono en el bolsillo y acceso limitado a contenido en internet, llegan antes al porno, encuentran antes el porno. Cuando empiezan a consumir porno, cada vez buscan más estímulos nuevos, están buscando siempre algo que les motive otra vez y eso hace que se dispare. Por tanto, ahora la pornografía puede llegar a millones de menores con una facilidad tremenda porque esos menores están conectados a internet cada vez a edades más tempranas.
L'era postpandèmia ha canviat radicalment el consum de continguts digitals, especialment en la pornografia. Amb el confinament, moltes persones van buscar entreteniment en línia, provocant un creixement exponencial en l'accés al porno. Aquesta facilitat d'accés ha provocat que l'exposició, sobretot entre els més joves, sigui més prolongada i addictiva, i amb el consum d'imatges cada vegada més extremes. Segons Marina Marroquí, educadora social i especialista en violència de gènere, hi ha tres grans tipus de pornografia que s'han anat configurant amb els anys, però especialment després de la pandèmia.
El porno de mayores de 30 es butanero, toca la puerta. Yo no tengo pa' pagar, tiroriro, tiroriro. Podía ser butanero, fontanero o albañil. La profesión cambiaba, pero el hilo argumental no. Claro, luego está el porno de 17 a 29. El porno prepandemia, lo podemos llamar, ¿no? Todos esos que el punto fuerte les pilló antes de la pandemia. Y luego está el porno, cuando dice porno, alguien de 8 a 16. Los que ya han sido porno pospandemia. Yo puedo llegar a cualquier ciudad de este país y decir, el sticker del ego ya ha llegado aquí, ¿no? Y el de la gallina, y el del fútbol, y el de la bañera, y el de la barriga.
Aquest segment inclou descripcions que poden impactar la sensibilitat d'alguns oients. L'estíquer de l'ego representa una imatge d'una dona esquarterada amb el text «L'ego, monta-ho tu mateix». L'estíquer de la panxa il·lustra una escena on s'obre l'abdomen d'una dona i se li extreuen els òrgans, deixant el cos mutilat perquè en el context d'una violació es pugui veure el penis de l'agressor a través de la ferida oberta. L'estíquer de la banyera representa una situació d'abús extrem on la víctima és un nadó molt petit.
Quines àrees són especialment rellevants? Hi ha tres o quatre que són molt importants i que no existien. No existien, diguem, en el que era l'oferta sense límits, l'oferta a la cinematografia comercial o el que arribava a la distribució de premsa, no?, com a revistes pornogràfiques. Un és el sadomasoquisme, que ha contaminat el conjunt de la pornografia, especialment amb alguns productes que varen fer, el varen popularitzar.
No me van las historias de amor. Mis gustos son muy peculiares. No lo entenderías.
L'any 2015, la pel·lícula 50 ombres de Grey es va convertir en un fenomen mundial. Amb una recaptació superior als 570 milions de dòlars, la saga va generar grans beneficis en llibres, pel·lícules i productes eròtics. Tot i així, la pel·lícula va ser controvertida. Mentre alguns celebraven la seva exploració de l'erotisme femení, altres denunciaven la normalització de pràctiques com el sadomasoquisme i el bondage. Organitzacions com el Centre Nacional contra l'Explotació Sexual van boicotejar la pel·lícula, al·legant que legitimava la violència contra les dones i confonia la sexualitat amb l'abús.
Bueno, los títulos más vistos en las web pues pueden ser, mira cómo me hago que mi hija se gane el regalo de cumpleaños, mira qué lección le doy a mi madrastra, mira cómo viola a mi hermana mientras se ducha, mira cómo abusamos todos de nuestra amiga borracha.
L'altre és l'incest. L'incest, és a dir, la representació de relacions d'activitat sexual humana, sobretot en relacions en primer grau, pare a les seves filles o fillastres, i els fills amb les seves mares.
Pasaron de ser los vídeos título estándar, mira cómo hago, mira cómo enseño a mi hija lo que es una buena polla, mira cómo mi hija me enseña cómo se hace una buena mamada. Pero de repente ahora en la mayoría de vídeos el menor es el agente activo que busca el encuentro.
Apenas 18 años, que es una etiqueta molt comú, per exemple, al porno en castellà, o barely, i edat legal al país, val? I aquest introdueix un problema molt, molt complex perquè ha escalat l'impacte d'aquests productes, perquè el que estan fent és explotació, mostrar no l'activitat sexual humana en general, sinó l'activitat sexual humana vinculada a l'explotació sexual, sense cap dubte.
4 universitaris en un descontrolat gangbang. 26 milions de visites. Germana ajuda el seu germà a perdre la virginitat. 29 milions de visites. Donant diners a la meva neboda escolar per comprar els seus llibres. 56 milions de visites.
Mai se nos hagués ocorregut en la nostra infància cercar violació, cercar manada, cercar violació en grup, cercar home viola a la seva filla. M'he tirat a mi hermana. M'he tirat a mi hermanastra i a su mejor amiga. Me voy a follar a mi madre. Això és el que cercen a Pornhub i altres plataformes de pornografia. Uns títols que dius, en quin moment hem perdut el cap d'aquesta forma? A mi mai... Jo no sóc capaç d'imaginar-me ma mare i mon pare tenint sexe, perquè és una imatge que en el meu cap i en el cap de qualsevol persona els pares no tenen sexe, són asexuals. Els nostres pares mos han tingut, però són asexuals. Perquè no mos podem imaginar tenir sexe. Que hi hagi el lot cercant en internet m'he follado a mi madre, me pareix algo psicològicament molt heavy.
Hi ha cercadors que són de trobar qualcú, fins i tot de tenir relacions amb qualcú que dorm, amb una dona borra, qualcú no, dones que dormen, dones que van gates, i tot això està absolutament normalitzat en el porno.
Si tú buscas la palabra adolescente en X vídeos, salen 5.170.267 resultados. Y algunas de las categorías más populares son fantasía de padrastro, jovencitas y viejos o pure tabú. Pure tabú són totes les que tenen que veure con incesto i pederàstia.
Segons les expertes, aquest fenomen no es limita a les pantalles, sinó que també impacta la percepció social de les dones i les nines, fomentant una mirada que les cosifica des d'una edat molt primerenca. La situació es veu agreujada per l'ús d'algoritmes en plataformes digitals i per la manca de regulacions que controli aquests continguts, facilitant així la proliferació de materials que sexualitza menors i promou fantasies de dominació.
Y esta esponja pues me limpió la cara.
Así es como le hago yo para tener mi piel
verde para estar joven siempre.
La belleza de Belinda parece hecha con inteligencia artificial.
¿Comerías este chorizo peludo? Pues tu pareja tampoco.
Está claro que la cultura que tenemos, la cultura de la pornografía y la cultura de la cosificación sexual de las mujeres, es una cultura tendencialmente pedófila.
Tasia Aránguez Sánchez, doctora en filosofia del dret, especialista en feminisme jurídic, argumentació jurídica i dret per la salut de la dona.
Y señaló esto porque precisamente la imagen de las mujeres que se promueve por parte de la industria pornográfica es una imagen aniñada. Son las chicas más cercanas a la minoría de edad, las más buscadas en los canales de pornografía y precisamente muchas es que de hecho son menores de edad. Lo son y las páginas de pornografía no hacen nada para impedir que allí estén.
Hay informaciones, yo estoy viendo informaciones en prensa de esta que tengo especializada, dirigida a mujeres, tipo, por ejemplo, Marie Claire o Cosmopolitan o Elle, ¿no? Que, por ejemplo, están las 10 mejores formas de depilarse el pubis, por ejemplo.
Cristina Prieto Sánchez, doctora en periodisme, experta en violència de gènere.
Eso viene directamente de la influencia de la pornografía. ¿Dónde vemos a las mujeres completamente depiladas? En la pornografía. Atención, y otra cosa. ¿Quiénes no tienen vello en el pubis? Las niñas, ¿vale? Porque hay una fijación increíble con las criaturas, con las niñas, porque hay un movimiento pedófilo muy importante a nivel internacional. Una de las máximas que tiene y por lo que están trabajando muy intensamente y a la vez de forma coordinada en muchos países es para rebajar la edad de consentimiento a los 12 años, en España, por ejemplo, la tenemos en los 16, e incluso para eliminar la edad de consentimiento, normalizar las relaciones sexuales con menores.
Aquest segment inclou descripcions que poden impactar la sensibilitat d'alguns oients. Com aprenent esclava, Cassandra està lligada a una tanca de filferro mentre és sotmesa a una sèrie d'abusos sexuals i agressions físiques per part de 5 homes que la penetren per l'anus, la vagina i la boca. Ella plora. En aquestes escenes, rep vibracions a la seva zona genital amb una parella de descàrrega elèctrica. Ella crida mentre la violen i la submergeixen amb el cap dins una banyera. Ella plora. Tots riuen. Dones reben cop de punys a la cara. Dones en l'anus dilatat per un aparell mentre un home menja llet amb cereals directament de l'obertura, deixant entreveure els intestins. Un home droga la seva dona de 70 anys. Més de 50 homes la violen mentre ella dorm a causa de la submissió química.
Después de los horrores del caso Pelicot, la mujer violada por 50...
Estoy en shock.
Llevo años. I think they...
Giselle, yo la trobo, la nostra Kill Bill.
Accused of drugging his wife.
Immer wenn ich mir den Fall in Avignon lese, wo Giselle...
És un home que se sent discriminat.
Me parece insultante y...
Soy un violador, como estos que están en la sala.
Això no és porno. Això és el cas real de Giselle Pelicot, la víctima francesa drogada pel seu marit i violada durant més d'una dècada.
La pornografia avui en dia és una pornografia violenta, és una pornografia múltiple. És molt poc habitual que hi hagi només un home en l'escena de la pornografia.
Belén Matesanz Mateu, infermera, coordinadora de Metges del Món a les Illes Balears.
És una pornografia en la que encara la submissió de la dona és major de la que ja havia quan jo era jove, i és una pornografia que incita a provar constantment coses noves per obtenir més plaer. Al final és com l'adrenalina. Cada vegada volem provar coses més bèsties a la nostra vida per tenir adrenalina, el mateix amb el sexe. La pornografia ens du a intentar provar pràctiques i activitats noves per aconseguir més dopamina, per realment arribar a sentir plaer. Ja el sexe normal i corrent deixa de ser divertit, deixa de produir aquesta sensació de plaer.
Mai o està en reducció la presència de sexe segur?
Lluís Ballester Braguer, doctor en filosofia i sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
Algunes característiques que són molt rellevants. Les paraules de les dones o de les persones que no tenen la posició dominant en la representació de l'activitat sexual humana, d'aquesta representació de l'activitat sexual humana, les paraules d'aquestes persones no tenen cap rellevància, no tenen significat.
No quiero que los niños y las niñas piensen que el sexo es violencia. Cuando es violencia es otra cosa, es poder, pero eso no es sexo.
Patricia Barranco Blanco, tècnica d'educació per a la transformació social, formadora de menors en tallers d'afectivitat i sexualitat.
Yo muchas veces les pregunto es a alguno de vosotros de pequeño, vuestro papá o vuestra mamá o alguien os golpeó, os parecía eso excitante? Cuando yo le decía, bueno, y a una que tú tengas muchas ganas de abofetear a alguien, pregúntale primero si quiere que le abofeteen. Ay, qué vergüenza, a mí me da vergüenza preguntar eso. Pero, pues no te da más vergüenza bofetear a alguien y cortarle el rollo, porque puede ser un poco cortante, ¿no? La fantasía que ellos se van haciendo es que ellos también van a ser actores y actrices porno. Y no hace falta ser adolescente. Las relaciones entre adultos también están ahora atravesadas per la pornografia.
Tenim allà una població que no té cap tipus de problema i ni se planteja ni se qüestiona si això és correcte o no és correcte, si això és respectuós o no és respectuós. I aquí hi ha el problema. En que quan no tens filtres tu mateix per saber cribar aquest tipus de consum d'imatges, te trobaràs que te podran vendre el que vulguin i accediràs a ell.
La pornografia no només reflecteix la societat, sinó que reforça rols de gènere desiguals. La majoria del contingut presenta els homes com a dominants i les dones com a submises, normalitzant la violència i la submissió. Aquesta dinàmica influeix en com els joves perceben la sexualitat, perpetuant aquests rols de poder al seu context real.
Tornat darrere com els crancs. Els homes són subjectes actius i les dones passius, totalment. Elles el porno els hi fa veure que elles han d'actuar tal com ells desitgen i que si elles no disfruten perquè les protagonistes del porno pareix que estan disfrutant en el que estan fent, si elles no disfruten, surten de la norma, no estan fent el correcte. De fet, jo crec que hi ha moltes nines que pensen que elles, si no disfruten fent les borrades que veus en el porno, no són normals i elles moltes vegades callen.
Apolònia Laumir, professora de l'IES Bandinat, agent de coeducació.
I accepten la seva situació en submissió perquè pensen que lo normal és l'altre, lo qual mos està creant una situació bastant, bastant dramàtica.
Los hombres aprenden a cómo obtener placer de maneras muy concretas que pasan por la humillación y el sometimiento de las mujeres, por el maltrato y por la falta de empatía. Y las mujeres aprenden a que son cuerpos para el placer, complacer el deseo de los hombres.
Yolanda Domínguez, artista audiovisual, consultora y formadora en comunicación igualitaria.
Creo que además ese aprendizaje de que somos solo cuerpo es cada vez más temprano, porque hoy en día esos juegos y juguetes conviven con las redes sociales, con esas cápsulas de un minuto donde, bueno, pues hay ilimitadas rutinas de maquillaje, ilimitadas capas de, o sea, de rutinas de maquillaje, de skincare, de que te dicen y que te afianzan que tu mayor valor y casi diría tu único valor es tu aspecto físico, un aspecto físico muy determinado, y esto ya te está dejando muy claro que eres solo cuerpo.
Corea del Sur ha estallado un grave problema de delitos sexuales con deepfakes.
O sea, es que hace más o menos un año aparecieron inteligencias artificiales. Artificial intelligence has gotten
so advanced. El gobierno s'oppose a que el francés moyen trouve un moyen fácil de s'enrichir.
I am not Morgan Freeman, and what you see is not real.
Laura Escanes, Emma Watson, Ariana Grande o Scarlett Johansson són només algunes de les figures que han estat víctimes de la creixent amenaça dels deepfakes, una tecnologia que permet la creació de vídeos manipulats on els rostres de persones són inserits en escenes explícites sense el seu consentiment.
El porno d'atac a figures, a dones molt rellevants, això era impensable, però pot trobar plataformes comercials, per exemple, a algú com a Hillary Clinton o Jennifer Aniston o Taylor Swift protagonitzant filmacions pornogràfiques. Això és porno d'atac, no és de vengança, això és porno d'atac, directament. Sempre dones. No n'hi ha d'homes, sempre dones.
Lluís Ballester Breguer, doctor en filosofia i sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
I també porno d'assetjament, que és el porno que ara s'ha posat de moda, produït amb intel·ligència artificial. En un àmbit que des del punt de vista jurídic és dubtós, que seria... jo no he tocat aquesta persona. I, de fet, no estic ni utilitzant les seves imatges, perquè tu li pots dir a la intel·ligència artificial que generi imatges semblants a la cara d'una persona, però que no són les d'ella. I ja la pots fer protagonista d'una pel·lícula pornogràfica. Tots els que coneguin en aquesta persona saben que és ella, però en realitat estrictament ni han hagut d'utilitzar imatges de la seva cara.
Y la Guardia Civil investiga a 5 jóvenes por crear y difundir fotos de 20 menores.
Entre 2022 i 2023, la creació de pornografia deepfake va augmentar un 464%.
Las imágenes estaban manipuladas con inteligencia artificial para que las niñas aparecieran desnudas.
El 95% d'aquests continguts es va difondre sense consentiment.
Las denuncias por el uso de fotos trucadas de niñas se extienden al Mendralejo, un caso que ya está en manos de la Fiscalía de Menores.
Les imatges, d'una qualitat gairebé indetectable, es varen difondre per xarxes socials i serveis de missatgeria, arribant a altres instituts de la illa.
Y se enfrentarían a delitos tan graves como el de pornografía infantil
y además también el de tenencia y distribución.
El realismo de las imágenes generaba una gran dificultad.
El alcalde de Almendralejo ha calificado el asunto como muy grave de violencia de género, aunque dice también que los presuntos autores están colaborando con la policía y que los próximos días tendrán que ya declarar ante el juzgado.
A Mallorca, el mes d'octubre de 2024, la Guàrdia Civil va imputar tres menors d'entre 14 i 16 anys per manipular fotografies d'unes companyes de 14 anys, creant falsos nus i seqüències pornogràfiques amb intel·ligència artificial.
Imágenes muy reales, según la Guardia Civil, a pesar de haber sido generadas por inteligencia artificial. Fue el padre de una de las víctimas, de una de esas niñas menores de edad, quien se dio cuenta de que ese contenido estaba siendo distribuido.
Bueno, cuando llego a casa, una de mis hijas, con un disgusto tremendo, mira lo que me han hecho, y resulta que con una aplicación, han cogido una foto suya y la han puesto como si estuviera desnuda. Y esto se lo han hecho a mi hija y, por lo visto, a decenas de niñas más.
Ja hem vist com a escoles s'han passat vídeos de nines nues que eren fetes amb intel·ligència artificial, ciberbullying, duit a l'enèsima potència.
Belén Matesanz Mateu, infermera, coordinadora de Metges del Món a les Illes Balears.
Això, els riscos de... És que no, ja no són actors i actrius, ara és fet amb intel·ligència artificial. Però surt de qualque banda, l'intel·ligència artificial aprèn de lo que troba a internet. Siguem realistes. No és imaginació. La intel·ligència artificial no se nutreix d'imaginació i he pensat o invento algo nou. No, no. Se nutreix de lo que ha vist i de lo que ha captat a internet. Si la intel·ligència artificial és capaç de fer un vídeo de... dos menors de 18 anys tenint sexe, és perquè això està en internet, a qualque banda.
¿Va a ser legal simular, por ejemplo, una violación? ¿Va a ser legal simular vídeos porque sean con inteligencia artificial de una menor de edad o de un bebé? Pues todo esto. Ahora, si a día de hoy se pone un vídeo porno de una simulación de dos o tres niños de 5 o 6 años con inteligencia artificial, ¿qué es? ¿Es un delito? ¿No es un delito? ¿Estoy promoviendo la pedofilia? ¿Estoy promoviendo el abuso sexual a menores? ¿O estoy evitando que exploten a más menores porque, como lo hacen con inteligencia artificial, no tiene que ser real? Pues todo esto ahora hay que ponerlo encima de la palestra, claro. Te lo digo porque, si no voy mal, en la ONU, que ahí tiene un borrador que quiere quitar que la simulación de las violaciones o de las reacciones sexuales con menores, si son con inteligencia artificial, no se considere delito. Yo lo único que se me ocurre, porque me parece una barbaridad, no estoy de acuerdo para nada, es que buscan eso, ¿no? Que a lo mejor, si les basta con la inteligencia artificial, es una manera de proteger que los menores pasen por eso. Pero al final yo creo que lo que están haciendo es promover y dar más cantidad de estímulo para que esa gente al final busque llevarlo a cabo. Entonces la inteligencia artificial creo que es muy difícil de regular y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para gestionarla.
Silvestre del Río Valero, policía tutor, fundador de la asociación Educando Proteges.
El problema de la inteligencia artificial es que está al alcance de cualquier usuario. Aquí fue muy sonado a nivel nacional el caso de Almendralejo, porque fue el primero que se hizo público con inteligencia artificial, pero es que a los pocos meses ya tuvimos uno aquí en Felanit. O sea, basta con que un menor o dos menores, en este caso fueron varios, cojan la foto de una compañía, una foto pública de su red social, y con inteligencia artificial simularon que una compañía de clase era la protagonista del vídeo. Para diferenciar ese vídeo que no era real, que no era la chica, lo tienen que hacer las unidades de delitos informáticos y se mira por la calidad de la imagen y apenas se nota la diferencia. Es decir, que a efectos visuales del consumidor, esa niña que le hicieron el vídeo con la inteligencia artificial es la protagonista del vídeo. O sea, está siendo la protagonista del vídeo. Va a ser, ya te digo, muy difícil, tanto de trabajar, como de abordar, como de legislar. Es una cosa que está facilitando que cualquier usuario pueda utilizar la inteligencia artificial, ya no las páginas pornográficas, que al final las páginas pornográficas realmente no sé qué partido le van a sacar, a no ser el que te comentaba antes, ¿no? Que se regule que pueden simular violaciones con inteligencia artificial y que no se ha considerado un delito.
A ver, le pasa a las famosas, que en teoría como que todo el mundo sabe quién es y de repente ven una foto de ellas desnudas y hay gente que se lo cree. O sea, imagínate a una persona que está subiendo sus fotos a diario a Instagram y la ponen desnuda.
Laura Barrios Oliver, presidenta de la Federació de Dones Joves i de l'Observatori de Violències Sexuals contra les Dones Joves.
está pasando. Desgraciadamente, la inteligencia artificial está yendo mucho más lejos de lo que está yendo la legislación, las leyes, lo que nosotras podemos decirle a las mujeres, ¿no? Porque siempre nos pasa que muchas veces hacemos alguna investigación o alguna cosa y sobre redes sociales, y cuando la vamos a sacar, porque ya la tenemos súper perfecta, ha salido algo nuevo. Es que siempre vamos tarde, jolín. Y ya, si nosotras vamos tarde, los y las tomadoras de decisiones incluso van más tarde, porque viven en sus cúpulas, ¿no? Que no se enteran. Nosotras, cuando sacamos el informe de OnlyFans, fuimos a presentarlo, evidentemente, a los políticos que creíamos que deberíamos para que legislaran a favor de todas estas cosas. Y nos decían, ¿pero esto está sucediendo de verdad? Pues claro que está sucediendo, si no, no estaríamos aquí, ojalá no estar aquí para contarte esto. Pues me preocupa un mogollón. Ay, ¿no te enteras antes? O sea, ¿de verdad no te has enterado antes?
La indústria pornogràfica liderada per MindGeek és un negoci multimilionari que opera sota l'ombra de pràctiques controvertides i sovint criminals. MindGeek controla un 70% del mercat global amb plataformes com Pornhub, RedTube i YouPorn.
Pornhub es la tercera empresa más influyente del mundo después de Google y Facebook.
Marina Marroquí, educadora social, especialista en violencia de género.
La página porno más vista, Xvideo, ha tenido 700 millones más de visitas que Amazon, más de 1 billón de visitas que TikTok y 1,8 billones más de visitas que Netflix. ¿Somos capaces de ver de forma objetiva y clara qué poder puede tener en el mundo el señor Tesla y el señor de Meta? ¿Y esto?
Estamos en un mundo capitalista y globalizado, ¿no? Eso yo creo que lo entendemos todos. El capitalismo ahora mismo, que se llama, también está revestido, el neocapitalismo, ¿vale? El neoliberalismo, abarca todo.
Cristina Prieto Sánchez, doctora en periodismo, experta en violencia de género.
El mercado es insaciable, el mercado siempre quiere más. Y entonces estamos ya en el mercado de los cuerpos, el mercado de los cuerpos humanos. Eso es lo que es el porno. Es un mercado de cuerpos, no de personas, de cuerpos sexualizados y de cuerpos sobre los que se ejerce muchísima violencia, que es el cuerpo de las mujeres.
Pornhub en particular està entre les 10 pàgines més visitades del món, amb 3.500 milions de visites mensuals i 3.000 milions d'impressions publicitàries, generant ingressos de més de 450 milions de dòlars amb una estructura empresarial distribuïda entre Luxemburg per evitar impostos i Montreal, on té la seva seu principal.
Hem de tenir clar que és una indústria. Ha de generar beneficis, hi ha enginyers contractats.
Lluís Ballester Breguer, doctor en filosofia i sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
Un sistema de producció, de distribució, i això no s'ha de perdre de vista, perquè marca tot.
Per exemple, una de les coses que sabem és que Pornhub té polígons, vertaders polígons, de màquines d'enregistrament i d'emmagatzematge, de memòria, i es deté a Canadà, no es deté a Estats Units, es deté a Canadà.
Jaume Parelló Alorda, pedagog, educador a Casal Petit.
Quina empresa té aquesta capacitat? Una empresa que genera, potser, pues, 95.000 milions de dòlars anuals. Aquesta empresa sí que es pot permetre polígons allà, equips de psicòlegs que treballaran en les línies que t'aduran a més consum de pornografia i on han de tocar perquè tu te puguis quedar enganxat o no te puguis quedar enganxat.
Quan mos varen confinar un dels grans webs de pornografia, ho va oferir gratuïtament durant 2 mesos, el servei, obert a tothom durant 2 mesos, perquè estem tancats a casa nostra, pobrets, sense poder veure pornografia.
Belén Matesanz Mateu, infermera, coordinadora de metges del món a les Illes Balears.
I els seus ingressos es varen triplicar. Dius, com és possible que durant 2 mesos donis el teu servei gratis i els teus ingressos es tripliquen? Òbviament, estàs oferint algo més.
I, a més, és una indústria a la qual les crisis no li afecten i, de vegades, li beneficien i tot.
Sandra Sedano Colom, psicopedagoga, professora de la UIB i experta en l'impacte de la pornografia.
Per tant, en aquell moment va captar moltíssims d'usuaris i aquella crisi econòmica, sanitària, li va beneficiar en aquella plataforma i a la indústria en general.
Ahora mismo está todo tan conectado, que es muy difícil ir a la cabeza.
Cristina Prieto Sánchez, doctora en periodisme, experta en violència de gènere.
Porque eso es una pista. Si tú quieres saber qué se está haciendo con algo, tú sigues siempre la pista del dinero. El dinero. ¿De dónde viene el dinero?
Pornhub, por ejemplo, tiene un informe anual que treu dels seus beneficis, de les seves recerques, quines són les actrius més visitades, quins són els vídeos més visitats, quins són els països que estan consumint pornografia, i aquest informe és públic. Tu poses informe Pornhub 2022 i sabràs el que va passar el 2022 dins aquesta web. Això és una web. El que deia abans és com un univers, perquè hi ha tantes webs dedicades a pornografia i webs visibles i accessibles. Després trobem una segona capa de pornografia molt més difícil d'accedir, però que quan ets, entres dins continguts encara molt més durs i molt més bèsties, no? Seran de dark web, deep web...
Tan normalitzat. Vivim en una societat tan pornificada que es creuen... estan en el seu dret de donar informes d'ús. De recerca. I amb això, a més, es blanquegen encara més. Perquè jo t'estic dient el que consumeix la població, que si hi ha una demanda, hi ha una oferta, òbviament, però no som jo el que estic oferint de bones a primeres violacions en la meva pàgina web. És que la gent cercava violacions i, per tant, jo ara he creado contenido de violaciones.
Tot i aquestes xifres, el model de negoci de MindGeek s'ha vist assenyalat per escàndols constants. Investigacions com les del New York Times i el Sunday Times han revelat que Pornhub va allotjar vídeos de violacions a menors i agressions sexuals, sovint pujats per usuaris no verificats. Casos com el de Rose Kalemba, violada amb 14 anys i esposada a Pornhub, van evidenciar la manca de controls i la complicitat de la plataforma amb aquests abusos. L'any 2020, després de denúncies massives, Pornhub va reduir dràsticament el seu contingut, passant de 13,5 milions de vídeos a 3 milions, eliminant-ne el 80% per ser d'usuaris no verificats. Empreses com PayPal, Visa i Mastercard van suspendre temporalment la seva col·laboració amb la plataforma, tot i que posteriorment van reprendre les operacions. En paral·lel, governs com el de Canadà, Estats Units, Regne Unit i Austràlia han elaborat marcs per combatre l'explotació infantil en línia, mentre que nombroses demandes col·lectives busquen responsabilitzar legalment MindGeek. Entre elles destaquen la de 40 dones contra el lloc Guilds du Porn, una subsidiària de MindGeek, i la de 34 dones a Califòrnia, que inclou víctimes de tràfic sexual a menors.
Estas páginas jurídicamente se presentan como meras intermediarias, como páginas como YouTube. Dicen que son como YouTube o que son como cualquier otra de estas redes sociales en las que se comparten vídeos o se comparten materiales. Según dicen, y así se defienden, es que personas individuales, que son las verdaderas usuarias, suben vídeos y otras personas los consumen. Se presentan como una especie de ágora en la que cada cual sube un material. Y entonces así se quitan la responsabilidad por los contenidos que hay allí. Se quitan la responsabilidad de supervisarlos de manera previa y también se quitan la responsabilidad jurídica si hay contenidos que son ilegales. Por ejemplo, contenidos de menores, pornografía no consentida o pornografía ilegal de violaciones.
Tasia Aránguez Sánchez, doctora en filosofia del dret, especialista en feminisme jurídic, argumentació jurídica i dret per la salut de la dona.
Se zafan de la responsabilidad, pero en la práctica estas páginas no solamente obtienen un beneficio por todas las transacciones que hay allí, sino que de alguna manera las empresas que hay detrás de ellas encubren o contienen dentro de sí a la mayoría de productoras o tienen relaciones con ellas, porque en realidad la inmensa mayoría de los vídeos que hay allí son producidos por una serie de productoras especializadas en determinadas tipologías de vídeos.
La majoria d'imatges de les webs pornogràfiques són vídeos amateurs, vídeos casolans, vídeos que se fan a casa, o vídeos robats,
8 mujeres denunciaron a Pornhub porque sus violaciones reales estaban en sus webs, algunas con 5 millones de visitas.
Marina Marroquí, educadora social, especialista en violencia de género.
Tiene que tener buenos abogados y le dijeron: mira, el día del juicio, por favor, elimina de tu página web todo el contenido que pueda ser susceptible de delito. Una violación real, que la víctima no haya dado su consentimiento para tener ese vídeo. Motivos varios. Pornhub pasó de tener 33 millones de vídeos alojados a su web a menos de 3 millones. ¿Eso es el porno? ¿Qué pensáis que es el porno? Claro, de repente, por lo que sea, pues Xvideo empezó a ganar terreno, porque esa limpieza no la ha hecho.
Pues al final, como tienen tanto dinero, pues esto es triste, pero se paga. Luego también depende, ellos tienen la facilidad de trabajar en Estados Unidos, pero regularse por la ley de Asia, y como en Internet, pues no es un sitio físico, ellos van jugando con los países que tienen una legislación más laxa o más débil y tienen demasiados recursos entre el dinero que tienen y la facilidad que tienen por Internet para eludir las normas de según qué países, al final están haciendo lo que quieren.
El 93% de les pàgines pornogràfiques filtren dades a tercers i el 79% utilitzen galetes de seguiment d'empreses com Google, rastrejant informació per a finalitats comercials. Pornhub, per exemple, recopila dades contínuament assignant preferències sexuals en només uns quants vídeos reproduïts. Aquestes dades es guarden directament al dispositiu de l'usuari, sovint sense consentiment.
Cuando hablamos de datos y de datos personales, son aquellos que identifican a una persona.
Julián Prieto, subdirector general de promoció y autorización de la Agencia Estatal de Protección de Dades.
Igual que sea la imagen, que sea el documento nacional de identidad, que sea un audio, que sea la IP, por ejemplo, que sea la edad, esos son datos personales que tienen una regulación específica. Y cuando uno entra en el ámbito digital, en el que uno de los motores para que funcionen servicios, plataformas y productos digitales son los datos, pues ahí entra la regulación. Y el regulador en España, en el ámbito del sector privado, es la Agencia Española de Protección de Datos. Que detrás de los prestadores de servicios pornográficos hay un beneficio lucro, un ánimo de lucro. Y aparte de perfilarte, de saber tus gustos, son la venta de esos datos sobre tus gustos, tus aficiones sexuales a empresas que esos datos los van a canalizar para ofrecerte previo pago determinados gustos o servicios sexuales o material o productos sexuales. Que ahí estaba un apartado muy importante de ese ánimo de lucro y con esos datos que se habían obtenido de un perfilado que se hace con ocasión de las páginas que visitas.
¿Cansado de hacerte pajas solo? Mastúrbate con alguien desnudo. Haz clic para masturbarte ahora.
Aquí puedes encontrar miles de perfiles cerca de ti buscando.
Instacams conecta mujeres y hombres cachondos para que se desnuden y se masturben juntos.
¿Por qué no dejas de hacerte una paja y empiezas a follar con maduras cachondas?
Instacams conecta mujeres y hombres cachondos para que se desnuden y se masturben juntos.
Sexo sin compromiso. Primero, buscas mujeres que vivan cerca de ti. Luego solo eliges un perfil.
Espera, no acabis encara. Pots aconseguir una dona en situació de prostitució en 20 minuts a casa teva. Encarrega-la i acaba amb ella. Aquest plaer, que és molt més placenter, al final el plaer, quan hi ha un pell amb pell, quan hi ha contacte físic, sempre és més placenter que estar tot sol davant d'una tele, o d'un ordinador, o d'un mòbil. D'això es guanya diners a la pornografia. Els vídeos són gratis, però els banners allà hi són, constantment oferint prostitució, compra dones, compra sexe, te les duim a casa teva, pots anar a un pis, pots anar a un club.
Sens dubte, la pornografia que convida directament o que és una porta oberta a la prostitució i a les xarxes organitzades, a la trata de persones que estan darrere de tot això que ens passa a les xarxes, que és l'estudi que ha fet el Ministeri d'Igualtat, identificant entre 654.000, entre 654.000 anuncis de prostitució amb serveis presencials, no de cibersexe. S'han identificat 114.576 dones anunciades, dones, o sigui, aïllades una a una. Mos denota que aquí, a més, hi ha una capacitat d'acció, de tracte, de xarxa organitzada d'explotació de dones, perquè tenim més de 90.000 casos identificats en aquests anuncis que compleixen un dels criteris de l'OSCE per estar alerta en que aquí pot ser trobar un tracte, i tenim més de 9.000 identificades ja directament com a risc extrem.
El 70% de les dones que participen en la indústria pornogràfica han estat involucrades en la prostitució. En l'àmbit digital, plataformes com OnlyFans han actuat com a trampolí, on moltes dones comencen compartint contingut sexual i acaben derivant en serveis de prostitució, impulsades per la demanda d'interaccions més personalitzades.
Hay una total imbricación entre la prostitución y la pornografía, no solo porque la pornografía en sí es prostitución filmada, sino además porque en los prostíbulos las mujeres están obligadas ahí, las que están prostituidas, a ver constantemente pornografía. En los prostíbulos está constantemente poniendo imágenes de pornografía para generar mayor excitación y para reproducir e imitar esas conductas de la pornografía. La pornografía es el lenguaje y la prostitución es la práctica de ese lenguaje. Es como, esto es la teoría, esto es la práctica, ¿no? Y así tienen que aprender y reproducir e imitar esos discursos. Y porque todo aquello que los jóvenes observan en la pornografía, luego lo quieren reproducir en las prácticas sexuales con su pareja, o si su pareja no quiere, o aunque quiera, en los prostíbulos. Y tratan de reproducirlos con las mujeres a las que ven en la prostitución.
Ella no sabe ni què és el que està veient. És a dir, tu pensaves en un beso negro, un francès i poc més noms que ens poden ocórrer a la gent de la meva generació. O una lluvia dorada. Ara, la gent va amb el mòbil a prostitució i li diu a la dona, vull provar aquesta pràctica, i posa el vídeo en play. Perquè no sap ni el nom de la pràctica, ni com dir-li a la pràctica, ni com explicar la pràctica que vol provar. Ha de posar el play per mostrar-li a la dona, és això el que jo vull provar, aquesta pràctica. I normalment són pràctiques violentes, agressives. Les dones en situació de prostitució sempre mencionen que prefereixen ara mateix, prefereixen a gent major, més major, que els joves. Que els joves per davall dels 30 anys visten en pànic. Quan troben que el client que ha vingut és menor de 30, tenen pànic perquè saben que els riscos són més grans per la pornografia. El senyor de 50, 60 anys, el que vol és una penetració, un coito. Però els joves mai se sap què demanaran. I elles expliquen això, que normalment arriben amb el mòbil, vull fer això, o comencen a demanar pràctiques que elles han de dir no, això sí, això no, i marcar límits, però els límits es pots marcar en certes ocasions. La nova prostitució que va lligada a la nova pornografia, que és te l'envio a casa teva, a la dona, tu encarregues, pauses la pornografia i encarregues, vull una dona rosa, de pits grossos, cul gran i europea, que vingui a casa meva d'aquí 20 minuts, aquella dona no sap a on s'està ficant. Està anant a casa del putero sense saber si hi ha un home, dos, tres, quatre, si l'home és jove, si l'home és major, i ja no té alternativa. Una vegada entrat en el pis, ja ha acceptat el servei.
¿Qué te mueve? ¿Qué buscas? ¿Qué encuentras? ¿Cuál es tu rollo? ¿No? ¿Qué placer te da eso? Sabiendo que esa persona, esa mujer no te quiere, a esa mujer no le gustas, no le importas. Lo único que está ahí porque necesita los 10 o los 15 o los 20 euros que tú le vas a pagar. Eso es lo que... Porque yo creo que eso, por ejemplo, las mujeres no lo hacemos. Porque las mujeres que no lo vemos así, ¿no? Yo no estoy con nadie que no me quiera.
La pornografia sovint amaga una realitat d'explotació i abús. Les escenes de violència, humiliació o submissió no són ficció. Són actes reals que es graven i es comercialitzen amb fins lucratius. Moltes dones es veuen forçades a consumir drogues com cocaïna o calmants per poder suportar les jornades extremes o complir amb les exigències del guió.
Durant molt de temps vàrem parlar de dues fantasies. Una era la pornografia no és real, és ficció. Això sabem que no, perquè una característica d'aquesta cinematografia és que per representar violència s'ha d'haver fet violència. Això no passa a cap altra cinematografia. Hi ha un com si, però en realitat no s'ha matat ningú ni ningú surt amb un perjudici explícit. En el cas de la pornografia, sí. És a dir, perquè se representi violència, ha d'haver violència. I això ho sap tothom que miri pornografia. La miren com una ficció que en realitat és un documental. Perquè això ha hagut de passar. Jo estic mirant això. Aquesta és una. Que jo crec que és molt important perquè està canviant moltes coses. I ens ajuda a explicar la segona, que jo crec que és molt important de la nova pornografia, que és... En realitat té un efecte performatiu. Està construint el que serà la nova manera de viure la sexualitat. De fet, empobrint la nostra sexualitat d'una manera molt clara, perquè a la pornografia, a la nova pornografia, ja clarament no surten mai relacions afectives, no surt mai les emocions, no surt mai la seducció, les paraules, això no surt. Una part de la nostra sexualitat, sempre ho hem dit, això ho entenc, un nin o una nina, la sexualitat està sobretot al nostre cervell, és a dir, com el nostre imaginari sexual. Bé, la pornografia està alterant d'una manera clara l'imaginari sexual. Per tant, no és ficció i és mentira que la sexualitat real sigui una i la sexualitat del porno és una fantasia. No. Està influint en la construcció de la nostra sexualitat, l'està empobrint, està introduint pràctiques que no respecten el plaer de tothom, que no se basen en el consens de pràctiques, etc. I tenen altres efectes diversos.
Tothom critica en Tom Cruise, que és massa arriscat, que fa els seus propis stunts i se romp una cama. La resta d'actors i actrius tenen dobladors que fan la seqüència perillosa. En la pornografia, el pene penetra la vagina d'una dona una i una altra vegada i desgarra l'ano de la dona i acaba damunt dels pits d'una dona. Tot això no és ficció, no hi ha un doblador que ha fet la seqüència perillosa. És l'actor i l'actriu que ho estan fent des del principi fins al final, que si se desgarra l'ano i sagna, això és real i està sagnant. Que si hi ha una sífilis, també és real. I si hi ha un OVH, també és real. I de per vida. I al final, això, pues, no estàs actuant. Si és real, no és una actuació. En una actuació, un bon actor t'ha de fer creure que el que estàs veient és real. Això és ser actor i actriu. Creure que la ficció que estan representant és real. I això és quan t'emociones amb una pel·lícula. En el porno no t'han de convèncer de res perquè ho estan fent. És realitat. Això és la nova pornografia, això és la nova prostitució. És augmentar els riscos per les dones en situació de prostitució perquè, a més, com que no són dones, són les altres, són les putes, són les que... elles... No ho veiem com un problema a la nostra societat i ens oblidem que les dones som dones. Totes. Som dones i som la meitat de la població.
En aquest capítol hem despullat la realitat de la nova pornografia, una indústria multimilionària que no només influeix en les nostres percepcions de la sexualitat, sinó que perpetua dinàmiques d'explotació, abusos reals i pràctiques qüestionables.
Nude, una sèrie documental exclusiva d'IV3 Ràdio, produïda i dirigida per Victòria Morell i postproduïda per Sonoteque, amb la banda sonora original de Tolo Prats.
IV3 Podcast. Un món de sons.